Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, un mundo de ilusión, pleno de alegría y de emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío.
Molt bon dia, Lluís.
Molt bon dia, Susana. Sentint esta cançó, igual te penses que anem a parlar del Congrés dels Diputats. Però no, estàs molt equivocada. Avui anem a parlar de la nostra infantesa.
Que no serà perquè no tinguem un bon circo, però vaja. Anem a parlar del que mos feia riure, les que mos feia passar-mos-ho bé.
Sí, no? Aunque el tema principal són les cançons infantils, que estic segur jo que mentre estaran fent el dinar la senyora Maria i el senyor Pasqual, aniran cantant-les perquè segurament li vindrà el record a esa tele en blanc i negre encara, que després ho veien en color. Ui, pues si Heidi tenia los ojos negros, pues entonces vull recordar esos èpoques, esas cançons, i segurament mentre les aniran escoltant pues aniran tararejant-les. Però no obstant, també vull recordar coses que s'han fet en esta província i mos recorda la nostra infantesa. Tu saps que sempre parlem de temes relacionats la música en coses de la nostra terra, no? I vull que avui traure un... Perquè, aunque fem 750 anys com a municipi,
sí,
també fa 50 anys que se va instaurar los Premios Capla. Tu això no ho coneixes perquè comptes 20 anys,
sí,
però segurament si li preguntes a ta mare segur que de gran...
Li preguntarem.
Segurament de gran era dibuixar. I és que los Premios Capla era un premis que va instaurar la Caja de Ahorros de Montepiedad de Castellón.
Uh-huh.
I era perquè tots els xiquets dibuixaren, i al final van arribar fins a 10.000 crios, a ajuntar a 10.000 crios en un monument de Castelló, entre tantes edicions, no?
Sí.
I per això va morir d'èxit al final, no? La Caixa Rural, i després se va ajuntar, al final Bancaja, ara no sé el que serà ja, que la Caixa, Bueno, que conforme anaven absorbint, anaven menjant-se totes les funcions de fundació, que afortunadament nosaltres vilarealens tenim la Caixa Rural, la fundació, que encara segueix fent activitats.
I està viva.
I està viva, però n'hi ha altres que han desaparegut, i entre ells este concurs. I si te pareix bé, pues este any, Susana, com hem celebrat, com t'ha dit, els 750 anys, pues anem a contar-te el que va ocórrer un 2 de març de l'any 74, o sigui, fa 50 anys. I és que donava llum el primer certamen del Premio Capla. Però molts dels nostres oients, que seran igual que de jovens que tu, Susana, pues, no sabran ni siquiera què és això. I és que bàsicament es tractava d'un concurs de dibuix i pintura a l'aire lliure organitzat per la Caja de Ahorros i Montepiedad de Castellón, en el qual participaven xiquets i xiquetes entre 7 i 15 anys i que concursaven els seus estudis als col·legis de la nostra província. I és que el seu origen és un dels requisits importants, era de ser titular d'un compte d'estalvis de l'entitat organitzadora, que això, este post el vaig publicar en la Caixa Rural i n'hi havia molta gent indignada, perquè, claro, com tenien que obrir aquest compte, tu saps que avui en dia els bancs, en el moment que tu te ve al cap de 10 anys una cara, vostè té un agujero aquí de tanto dinero, no? Ai, però si això ho vaig obrir jo pel Premio Capla. Pues a més d'un dels nostres oients segurament estarien implicats en un problema d'estos. I és que l'entitat bancària va informar a totes les escoles de les seues pretensions i la resposta va ser un èxit arrollador. Des d'aquella primera edició de l'any 74, la participació anava en augment. I és que durant totes les edicions, milers d'escolars es van desplaçar a Castelló per participar. Però va ser la dècada dels 90 quan el concurs va deixar de convocar-se. L'entitat bancària, entre els mesos de gener i febrer, donava la convocatòria i escolatges fent la corresponent inscripció en la Caja d'Ahorros del poble on estava situat el col·legi. Era norma principal per a poder participar. Jo recordo que escolatges feien primer unes prèvies, vamos, el primer any sí que van anar tots, però van veure que això estava desmadrant de tant de crio que feien una criba, unes semifinales, no? Com a això tipus Champions, no? I els xiquets del meu col·legi, per exemple, per proximitat, pues, pintaven el llaurador o la panderola, i és que eren els guanyadors d'aquestes presumptes semifinals, pues, anaven un diumenge del mes de març a Castelló, al lloc on s'indicava, cosa que per cert es feia el mateix dia o un dia abans, no? Dient, però a tal lloc anirem i pintarem. te donaven una làmina i una caixa de colorins i ala, tots a dibuixar. No? Allí la caixa s'encarregava pues, d'això. L'organització, per tal de facilitar el desplaçament, eren diversos els autobusos que anaven recollint els escolars, com també que havia la possibilitat d'anar amb el cotxe dels pares, que ho tenien tots, perquè no tot el món tenia vehicle. Va tindre tant d'èxit que la participació va anar a fent-se més i més multitudinària, fins que a la 8a edició de la que se celebrava, que va ser a l'any 81, la premsa provincial se feia ressò de l'èxit, ja que afirmava que més de 10.000 escolars van acudir per dibuixar al Parc del Ribalta. Tots els 10.000 crios, mare meva, ahí, quin cacau. Les obres seleccionades de la fase final es feia posteriorment una exposició quedant els dibuixos en propietat de la mateixa Caixa d'Ahorros. No sé, avui en dia, aquests dibuixos si estaran en algun lloc o algo, però bueno, o estirà la Fundació Bancaja, per exemple, no sabem.
Bueno.
Si algú sap, que mos ho diga. I també, pues, una altra cosa que ara farà, el mes passat farà un any d'una llei que es va aprovar en la qual no se deixava entrar als espectacles als enanets i, vamos, fer burla o de gent que tenia d'això. Però que, bueno, si nosaltres ens fiquem una miqueta en antecedents, tot el món recorda les charlotaes, no? Tu,
el torero...
El bombero torero, el bombero torero, això, vamos, això també és part de la nostra infantesa.
Total.
I és que aprofitant que avui parlem de la nostra època infantil, Susana, voldria recordar-te també un espectacle taurí que visitava Vila-real cada any on els xiquets i xiquetes de la meva època ho consideraven superdivertit i no era un altre que el torero bombero o la charlotada, com comentem. I és que durant els anys Vila-real comptava amb una plaça de bous portàtil on se realitzava aquest espectacle. El toreig còmic o charlotada era una varietat de tauromàquia encara que de caràcter còmic. Per cert, el nom de charlotada es deu al malnom de l'artista Carmelo Turquellas, que actuava vestit de charlot, celebrant personatge del Charles Chaplin, o sigui, s'assava de Chaplin i torejava la vaquilla. I és que, Susana, apenas fa un any, el bombero torero ha passat a la història d'Espanya. Una llei aprovada l'abril del 2023 prohibís els espectacles que fan mofa de la discapacitat o dels discapacitats, i entre ells hi havia aquest espectacle còmic que durant dècades va omplir places de bous, però no a Espanya i abans, sinó a França, a Portugal i a molts països d'Hispanoamèrica, a més del Líban i el lejano China. O sigui, mira si tenia èxit. I és que l'espectacle del bombero torero, que tradicionalment es realitzava en places de bous de pobles i grans ciutats, no només es torejava i no només hi participaven els enanets, també hi havia espectacles amb motos, combats còmics de boxeo i altres tipus d'actuacions on els protagonistes feien tota mena d'exercicis acrobàtics. Pablo Celis va ser qui va popularitzar la figura del bombero torero en una de les companyies amb més renom, on més dels números musicals van afegir els populars enanets que feien de toreros. Tu has vist això alguna vegada, l'espectacle este?
Sí.
Jo crec que tot el món ho ha vist.
Tot el món hem anat a veure-ho, eh?
Per cert, Susana, la llei diu que hi ha que promoure polítiques estratègiques i accions públiques perquè els que s'hagin guanyat la vida fins ara amb els espectacles i activitats que queden prohibides, alguns sense cap altra font d'ingressos durant moltíssims anys, puguen transitar i incorporar-se a ocupacions regulars. Vamos, que els poders públics estan obligats per llei a oferir-los un futur laboral i personal alternatiu al que ara tenien i queda prohibit. O sigui, a totes aquestes persones que, per lo que siga...
Mira, cal dir que en cada població, jo parlo per les poblacions que conec d'ací, si alguna criatura ha nascut en el enanisme, ha tingut prioritat a l'hora de donar-los per part dels consistoris ocupació, és dir, així els hem tingut molt en compte i no per a fer burla d'ells.
Pues ja te dic, l'any 2023, quan diu marca la llei, que és el que comentàvem al principi, que fa un any i un mes, literalment, això està obligat per llei, o sigui, les institucions estan obligades a donar-li ocupació.
Però donat compte que això ho han tingut sempre la gent com una obligació moral, el afavorir a una persona que naixia en esa forma distinta,
sí.
I per tindre esa fisonomia distinta no tenia accés a tot tipus de treball i sempre se li ha donat prioritat.
Sí, sí. I ara, Buiguera, pues això, contate les cançons, com hem dit al principi, infantils, que moltes te quedarà sorprès el trasfondo que té. I Buiguera, començar per la primera, que és la que més explicació tindrà, i te quedaràs la millor sorpresa, perquè a mi l'han cantat mil vegades i mai han parat en la millor índice detall. I és la cançó de Hola, Don Pepito.
I és la cançó de Don Pepito i Don José.
De ninguna manera. Usted primero.
Oh, oh, ni hablar. Sería una descortesía por mi parte.
Empieza la canción de Don Pepito y Don José.
La cortesía y la educación antes que nada. Que no, usted.
Pase usted, por favor.
De ninguna manera. Usted primero.
Oh, oh, ni hablar. Sería una descortesía por mi parte.
Más lo sería por la mía.
Ay, estos dos son tan educados que serían incapaces de abrir una nuez sin llamar primero al cascarón.
Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos. Eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbarataos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de Don José. Hola, Don Pepito.
Hola, Don José.
¿Pasó usted ya por casa? Vio usted a mi abuela.
A su abuela yo la vi.
Adiós, Don Pepito.
Adiós, Don José.
Hola, Don Pepito.
¿Has quedado en el estribillo? Pues ahora vas a desgranarlo y a lo mejor te quedes una miqueta sorpresa.
Yo me quede en el estribillo y no trobe res que em faci a pensar.
Ya. La cançó dels pallassos de la tele, Hola, Don Pepito, és una de les més populars cançons infantils de tots els temps. Esta cançó va ser escrita per Ramon de Ribero e interpretada per els estimats pallassos de la tele a l'any 71, principalment per el seu Fofó. Esta cançó, des de fa un temps, hi sent opinions des del col·lectiu LGTB, en la que diu que té un poquet de mensatge gay, ja que quan va ser escrita era una època d'invisibilitat d'este col·lectiu. I què és el que diu la cançó, Susana? Pues anem. Es pot llegir que eren dos tipus requetefinos, d'acord amb l'estereotip feixista de l'època quan se referia a l'homosexualitat masculina, no? Sempre eren el mariquita, lo que se diia entonces, no?
Este xic és molt finet.
Sí. També se cita específicament que eren dos tipus medio chiflaos. Així mos tenim que dirigir a la coneguda llei de vagos i maleants, i la qual va ser aprovada durant la Segona República i traslladada i sinal al franquisme. Si bé amb aquesta llei lluitava contra la mendicitat, el prosonetisme i les persones socialment indesejables, el règim de Franco la va modificar a l'any 54 per a incloure, entre altres, la homosexualitat, substituïda per la llei de perillositat i rehabilitació social de l'any 70. El context no només va millorar, sinó que va passant incluint també a la pornografia i a la immigració, incluint la clàusula d'escàndalo público. Segons en la cançó, Susana, la lletra diu: eren dos tipus casi divinos, eren dos tipus enmarañados. Si fins aquí podríem no haver començat a sospitar res, el casi divinos, amb la promoció de la divinitat i de les dives gais, va en suggerir almenys la falta de conformitat amb els rols de gènere tradicionals. L'expressió enmarañados vol dir que eren uns tipus enredats, que les vides dels dos estaven entrellaçades, que, com suggereix el verso, en cas de persistir en el dubte, encita les nombroses ocasions en què els dos tipus es trobaven, en un cantó, en un cafè, con quan lo que em pretén fingir amistat, però i ahí en veritat hi havia algo més. Arriba a l'equador de la cançó i sempre se sentia amb veu de molta fina el saludo de Don José. Pot ser, Susana, que la cançó, quan va parlar de Don Pepito i de Don José, complissin els cànons de virilitat tradicional perquè diu que tenen la veu fina i aguda. Ja poc podem sospitar ja, Susana, que quan es parla que tots dos passen temps junts a casa del contrari, i no només això, sinó que coneix personalment a la seva abuela, on se preposa que la invisibilitat social de l'homosexualitat que gaudís del respecte per part de l'abuela de la relació que tenen Pepito i José. Per cert, Susana, t'has donat compte que la cançó sempre parla en passat? Pues a lo millor es que els protagonistes els hauria d'haver passat algo. Des de luego, jo no sé què els hauria passat als protagonistes de la cançó, però sí que te puc dir que en l'Espanya franquista, i a lo millor els nostres oients desconeixen, van existir tres camps de concentració específics per a persones homosexuals. El més conegut és el de Tefia, a la illa de Fuenteventura, on Antena 3 en el seu dia va fer una sèrie de televisió, i en la qual se realitzaven treballs forçats, agrícoles, rebent pallisses i patint fam. També són conegudes les presons de Badajoz, on s'enviaven els homosexuals passius, i el de Huelva, on s'enviaven els homosexuals actius. O sigui, que potser la cançó parlàvem de passar perquè no saben a aquestes persones. O sigui, és com quan parles tu, te recordes de fulanito i tal, però no, ningú sap on van anar a parar, ni saps on.
Sí.
Bueno, això ho deixem en l'aire, que cada un ho siguis que interpretant.
És una reflexió.
Una reflexió, que moltes vegades canta, és com aquella llista, te voy a hacer un collar con tus dientes de marfil. Jo això considero maltrato, no? Un rato.
Total, total.
Però bueno. I ara anem a per una altra cançó que també ens recordarà la nostra infantesa, que és Pipi calzas largas.
Mi hermano Tommy. Ya tiene 9 años. Y esta es mi hermana Anika. Solo tiene 8.
Tommy,
Anika, tenéis que ir a la escuela. Daos prisa o vais a llegar tarde.
Quan en l'any 75 Inger Nilsson va assistir a Espanya per a recollir el Tepe d'Or a la millor actriu, se va fer una locura en este poble, en este país. L'actriu sueca tenia 16 anys i s'havia convertit en un fenomen de masses gràcies a la seva interpretació de Pipi calzas largas. Tenia 10 anys quan la van escollir després de superar un càsting amb 8.000 xiquetes. De 8.000 xiquetes ella va ser la elegida. Aquell personatge basat en les històries de l'escriptora Astrid Lindgren la van capturar a la fama internacional. Però, contràriament a lo que es puga pensar, no es va fer res de milionària. Les lleis sueques no permetien que els xiquets prodigis cobrasen un dineral. L'actriu explicava com a anècdota per el seu pas per la sèrie que sovint trobava a faltar d'estar prop de casa i avorria que el mono el mossegava als descansos del rodatge. Estava del morro hasta el nas.
Hasta les trenes que tenia.
Yeah. I esta és la cançó, ara una, aneu preparant el macabret, que esta segurament la cantareu i plorareu, que és No te vayas mamá, de la sèrie Marco. Més d'una generació recorda esta història i sobretot la cançó principal, No te vayas mamá. Però qui la cantava? El seu nom era José María López Pascual, un xiquet espanyol que va ser elegit per interpretar este famós tema. Tot i que és un pop desconegut per a nosaltres, José María va tenir una extensa carrera en la música i en el doblatge. El seu pare era un dels intèrprets del grup Topolino Radio Orquesta, molt popular per reeditar velles cançons de la ràdio dels anys 40 i 50 a Espanya. I és que va ser en l'any 76 quan José María va ser triat per a interpretar la banda sonora original de la sèrie Marco, de Los Apeninos a los Andes. Un boom televisiu en aquest temps. El xicotet va interpretar 6 temes del disc. A l'any 2010, José María va escriure en el seu blog: "Para mí ha significado mucho, tanto que sin esa experiencia jamás habría conocido algo tan emocionante como lo es el ser uno de los niños más famosos de España".
Si no vuelves pronto iré,
terrible la farta de plorar que hemos pegado.
Yo me recuerdo, no sé si ho vaig llegir...
Yo tenía una sensación, yo era menuda, cuando...
Sí, sí.
Y era la sensación de... primer, com se'n podia anar un xiquet a buscar a sa mare el patiment que tenien, son pare se va posar mal, si no recorde jo mal. Uf.
Jo no sé si recorde o ha llegit o algo, però això no estic segur, però a millor molta gent, a millor sí que m'ho pot afirmar. I és que en el Congrés dels Diputats d'aquells anys van arribar a plantejar-se el prohibir sèries japoneses perquè era un drama. És que anàvem empalmant sèries en sèries, quina més dramàtica poguera ser. I estaven tots els crios...
Jo no sé si va pillar a mi en molt mal moment, però era...
Sí, sí, no, tu i tot. Jo recordo a casa ma mare plorant. Vamos, era un drama. El dissabte per la vesprà, ja mos amargaven el cap de setmana, no te cregues tu que...
Sí, sí, además no mai acabava bé. Sempre al final passava algo que et deixava... Quan dius, ah, jo ho he aconseguit.
Ho van fer durar.
Sí.
I una altra sèrie que mos va, en este cas, mos va culturitzar era Érase una vez.
Veus, molt bona sèrie.
I és que Érase una vez el hombre és una sèrie de televisió animada francesa amb 26 capítols. Era material educatiu il·lustrat per a que els xiquets descobriren l'origen de l'home i els grans esdeveniments històrics. Després van haver altres versions del cos
sense
humà...
Sense ser la típica plasta que li peguen als crios perquè deprenguen les coses.
Sí,
que
sí,
una forma molt didàctica, molt interactiva, perquè a més jo crec que els xiquets ho vivien molt, inclús després van eixir també joguets que anaven acorden lo que era esta sèrie.
I no feia molt, crec que en promoció en Nadal i això, una editorial, crec que ho trauen cada dos per tres, perquè no deixa de ser un llibre actual, vull dir jo que te fiquen a la situació de la història com ha ocorrit. Y de manera amena y divertida. I és que Ràdio Televisió Espanyola la va estrenar un 20 de gener de l'any 79. Els dissabtes a les 7 i mitja adquiria gran popularitat. La cançó de la seqüència d'obertura estava basat en el tercer moviment de Settimino de Beethoven, amb arreglos de Rafael Trabuccelli i Agustín Serrano. I la lletra, que no saps de qui era?
No.
La lletra era de José Luis Perales.
Hola.
I estava inicialment cantada per el grup infantil Caramelos, encara que posteriorment apareix versions cantades per Parxís i Popitos. I una altra cançó que quasi que se va comentar que va ser un hit, aunque siga una cançó infantil, i era quasi comparable a Mecano, i és la de David el Mono. El Mono, no? El Lomo.
El Mono, molt amb deixat en Marco, eh?
En la pipí.
Soy un mono, y aquí en el bosque soy feliz. Bajo un árbol vivo yo, junto a su raíz. Soy un mono, y simplemente con mirar todo lo que piensas tú, podré adivinar. Más fuerte que tú, muy veloz y siempre estoy de buen humor. Soy un mono, el más anciano del lugar.
Pues sí, Susana Terrao. Es que claro, con todos esos personajes tienen un mono, Marco,
claro, yo
la pipi, y pues no, claro, pues a mí también tendría que tener un, pero no, no. Mos han deixat dur per la emoció.
¿Es David? Sí,
el gnomo. No. Y no el mono.
Es que hem fet un joc de paraules.
Sí, sí. Y es que segur que recordem els versos clàssics ja com són... Siete veces más fuerte que tú, muy veloz y siempre estoy de buen humor.
Ens va tornar a fer creure en la matxa, perquè si antes parlàvem d'era ser una vez el hombre, quan se'ns va explicar l'evolució de la vida, que va xocar un poc en les creences religioses, ens va fer, era l'any 79, era com que tots ens havien fet majors d'edat i ja que se podia parlar de tot, este ens fa tornar a creure en la màgia de la naturalesa.
Sí, sí. I és que l'intèrpret era entranyable, bonachó i grunyó, com era David el Gnomo. Però el que li va comprendre la cançó va ser el cantautor Hilario Camacho. I és que el tema va ser tot un hit. Jo recordo que hacía festes de Villarreal en Sant Pasqual i ficaven ahí en la nave del Moseo i tot el món sí. La cantava, vull dir-te jo que era... I és el que te deia, potser no era considerat un èxit a l'alçada com Mecano, com han dit al principi, però vamos, tenia la seva repercussió i el seu mercat, eh? Vull dir-te jo que... I ara anem a una altra cançó, esta que jo sàpia, no té mono, de Cabres, i era Abuelita dime tú, de Heidi. Vaya.
La 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 la, uya uya, la 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 la, uya la uya. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú.
I és que este any Susana Heidi fa 50 anys. Va ser l'anima japonesa que va paralitzar Espanya al so de Abuelito dime tú. I és que en l'any 74 la sèrie japonesa va aterrar a Espanya paralitzant tot un país, omplint pàgines de revistes i generant debats. En la sèrie podien veure el tonteo que existia entre Heidi i Pedro, el mal humor de l'abuelo i fins a una paràbola quasi bíblica com... Levántate y anda, Clara.
Vaya.
Això ja se deuen de basar en la Bíblia.
Sí,
no?
Sí,
no
sí, sí, sí.
Cada detall va saber cautivar a l'audiència. La sèrie es va convertir en un fenomen que va deixar molta huella.
Però tu dona compte, eh? Veníem, veiem la casa de la Pradera, on pobrets es passava de tot, i en la sèrie de Heidi, ella huérfana.
Quin drama.
Se'n arriba al port d'anar a s'abuelo i s'abuelo no volia saber res d'ella al principi, li va caure allò com una losa.
En un clima desagradable, hi ha un freque peal ahí en Nevan. I...
L'abuela de Pedro estava cega.
Collons.
La Clara paralítica.
La mare que l'ha parit el guionista.
És que... Vamos, I acabaven tots.
Com no tenien que acabar plorant, si és que és normal.
La senyorita Rottenmeier.
Ai, mare meva. Ríase la promesa.
Quantes mestres van tindre el pseudònim de senyorita Rottenmeier?
Eh? Imagina. Va donar pa molt, és normal que te donara pa tant de debate.
Ui,
eh?
Pobreta ho tenia tot, eh?
Claro, empalmes esta, después van empalmar Marco i tot, és normal que hasta el Congrés...
Sí, però és que veníem de la Casa de la Pradera.
Bueno...
Menos mal que estava Pipi Lastrum, que com feia maleses,
pues, sí.
Mos se n'anava el mal humor.
Perquè si no, mare meva... I ara anem a parlar de la selva, és Ortho Way.
Ai, vaya...
I és que el tema original és un dels principals desencadenants de l'èxit de la sèrie... Va ser interpretada per el grup italià Oliver Onions, format per els germans Guido i Maurizio De Angelis, uns autèntics estrelles de bandes sonores per al cinema i de la tele d'aquella època. Seues son les bandes sonores de participar de totes les pel·lícules de Bud Spencer i Terence Hill, la sintonia de Sandokan i dels dibuixos animals com Banner i Flappy, Ray o el mateix Pequeño Cid, D'Artagnan i els altres mosqueperros i La volta al món de Willy Fogg. Imagina tu, estos i van fer bandes sonores. Aquesta sèrie quasi que és dels meus records de la meva niñez, quasi que és la primera sèrie que a lo millor, però és vaga el record.
Sí, sí, jo tampoc la tinc. A més, estava mirant a veure per a refrescar-me la memòria.
Era una paròdia a lo millor de Tarzán, no? Era,
sí, luchava contra el mal, sí, i imatge en Facebook, o Ortho Way.
Ortho Way, sí, sí. I una altra cançó que seria Abracadabra de Alaska, que segurament...
Ah, és així.
I sa, vamos, jo crec que tot el món la canta, sí, sí, i la sin cantar.
Sí, la brujaveria. Hombre, està... Esta és una de les que més identificat ens vam sentir tots en aquell moment.
Bé, menys te tinc que dir que en una enquesta que es va realitzar a l'any 2013 va ser triada per la com la cançó per excel·lència de la generació EGB, on els que només nascuts a Espanya entre l'any 65 i 85, o sigui, va ser la cançó triada per ells. Abracadabra és una cançó interpretada per Alaska, es va utilitzar com a capçalera del programa infantil La bola de cristal, que presentava i cantava, i li va ser incluïda en la banda sonora del programa. Originalment, aunque no t'ho cregues, va ser composada i produïda per José María Cano, per a Mecano, però després es va oferir per a ser la capçalera del programa. O sigui, aquesta cançó l'haurà pogut cantar la de Mecano perfectament. I ara una altra que també...
Espera un moment, vos puc dir algo en privat ara que no mos escolta ningú? Bueno, vosaltres sabeu que jo, no sé si ho sabeu, eh? Parles mos polítics, igual vos sona. Pues bueno, hi ha un polític que sempre, sempre, sempre que l'acusen d'algo m'envia l'enllaç, l'enllaç de...
La brujaveria, no?
De la bruja, i que diu... Que no, no, el, no la cançó, sinó quan diu ella "que mala soy". Sempre sí, sí. Ho envia i a mi me fa una gràcia.
Indirectament, de donar per al·ludida, no? I ara pues, anem a una altra cançó que també va ser un gran revolt en aquell any, perquè va ser la primera xiqueta que va guanyar Eurovisión Junior.
Ah, sí?
I és Antes muerta que sencilla.
Ole! I se m'agrada molt, eh?
El pinta l'avió. Yeah.
Ole, cançoneta, i lo bé que us ho han passat i han ballat en esta cançoneta, i quantes voltes li han dit a algú, tu antes muerta, que senzilla.
I és que el tema, amb una lletra feminista, va ser el seleccionat per Maria Isabel per a participar al festival musical de Lillehammer, en Noruega, aconseguint la victòria durant la gala final celebrada el 20 de novembre. Però tu saps, Susana, aquesta cançó, en l'any 2005, hi ha un grupo mexicano que es diu Los Horóscopos de Durango, que van aconseguir fer una versió per al mercat mexicà sent número 1 i també van arribar a ser número 1 als Estats Units. Pues anem a escoltar-la i veuràs... N'hi ha alguns matisos que són diferents, però bueno, la lletra en si és la mateixa.
Horóscopos de Durango. El tinte labio, toque de rímel, moldeador com un artista de cine, peluquería, crema hidratante y maquillaje, qué belleza al instante. Abre la puerta que nos vamos pa' la calle, que a quién le importa lo que digan por ahí. Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla. Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla. Y es la verdad porque somos así, nos gusta ir a la moda, que nos gusta presumir.
M'has dit bocabadà, és igual.
Pues este grupo mexicà era gent adulta, evidentment, sí. I va ser un èxit a Messi, aconseguint ser número 1, i també va ser número 1 als Estats Units. O sigui, si la Maria Isabel s'havia espavilat una miqueta, haurà venut uns quants discos més al mercat americà. I ara ja anem a per l'última.
Però qui la va traure abans?
No, primer va ser la cantant xiqueta, la xiqueta, que de
I
fet
no
ella...
Va,
és...
I no va cobrar drets...
Segurament, perquè ella és part de la composició.
Clar.
O sigui, però que vull referir-me que els altres van fer un cover, que es diu, esta paraula, i no res, ja va ser número 1, a Messi i tal, son. La lletra igual, tot
brutal,
igual.
Brutal.
O sigui que... I ara anem a, ja per últim a l'Abeja Maya. I és que el creador del personatge va ser un escriptor alemany, Waldemar Bonsels, seguidor d'Adolf Hitler.
Ui.
Va escriure el llibre per als seus fills a Múnich i va ser publicat al setembre de l'any 1912. Fins al final de la Primera Guerra Mundial va vendre al voltant de 90.000 exemplars. Tot i la seva temàtica infantil, el llibre va ser un dels més llegits per als soldats alemanys durant la Segona Guerra Mundial i un dels més venuts al Tercer Reich. Un grup d'intel·lectuals alemanys va analitzar la seva vida i obra i van arribar a la conclusió de que l'autor va plasmar la seva ideologia propera al nacionalisme a la seva famosa obra. En opinió d'estos experts, la colmena d'abelles que apareix al llibre comptava amb una estructura jerarquitzada, influïda per una tendència monàrquica, imperialista i militarista, on fins i tot es podien contemplar tres racistes com... quan en un passatge del llibre Maya li xilla una mosca que l'acaba disultant i on que li diu que ja ha de tenir respecte per les abelles. Es tracta més ideologia que no pas biologia, va sentenciar l'expert en literatura Sven Hanusken. I per això va qualificar l'obra de perillosa, ja que els xiquets no podien discernir entre la biologia i la ideologia. Tot i això, la sèrie de televisió es va mantindre junt d'aquestes idees marcades per l'autor. Va ser afegit el famós personatge del seu amic Gandul Willy i la divertida langosta Flip, a qui li va agradar tot menys treballar. Segons Joseph Holgen, el pare de la sèrie televisiva, el seu objectiu va ser crear una abella diferent a la del llibre, una miqueta més emancipada i antiautoritària. La sèrie a Espanya es va estrenar a l'any 78 per Radio Televisió Espanyola, on va adquirir gran popularitat. La sintonia de la sèrie de seguida es va convertir en una de les més populars de l'època, amb permís de Marco, claro està. Va ser composat per Karel Svobodova, conegut com el rei del pop de txec, que es va suïcidar als 68 anys en el seu domicili. Tinc que contar-te una anècdota que està a lo millor. Però l'anècdota més surrealista, Susana, és quan la sèrie la tenia que el seu catàleg Netflix i la van retirar en l'episodi de l'Abeja Maya després de que apareguera un pene, ho va dir bé, un pene ocult gravat al tronco d'un arbre en el episodio 35 de la serie.
Uy, per favor.
Una mare enfadada o va a denunciar al perfil del Facebook. Per favor, sean conscientes de lo que están viendo sus hijos. Va a escribir y la cadena va a suprimir el capítulo. Yo, si vols, fiquem la foto del el pantallazo.
Sí, 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 perquè la gent...
La gent ves que és real.
Per què que van perquè... suprimir...
Sí, i discutir el trasfondo ideològic de la sèrie, aunque ja te dic, el que va discutir fer els dibujos animados va introduir personatges per a fer la més amena i distanciar-se un poc de la ideologia original d'esta sèrie de dibujos.
Ja que veuré que quasi totes les sèries hi ha un trasfondo que si no ens fijem no l'acabem de descobrir, eh?
Sí, sí, i això és, diguem, lo de avui, les cançons infantils que de la nostra infància i no res, espero que vos hagi agradat, ja van.
Pues, Luis, moltes gràcies per haver-nos explicat tot això i estem ja esperant què és lo pròxim si se te ocurrirà.
Ja veurem, però espero que siga igual de divertit.
Moltes gràcies.
Hasta luego.
Y fue famosa en el lugar.
La abeja Maya.
Busca casa.